moving. Tres minuts llargs i arribem al punt d'un quart d'onze del matí. Havent escoltat aquesta banda que es diu en Border Caballero, que és un nom així com bastant curiós, que he buscat jo una miqueta d'on podia venir. Hi ha molt poca informació d'aquesta banda, després sí que els hi diré els noms precisament dels seus integrants, perquè aquests sí que els he pogut trobar. He vist que aquest nom, Border Caballero, és el d'una pel·lícula dels anys 30, pel·lícula americana de Lladres i Serenos, que es deia així, Border Caballero. D'aquí una estoneta tornarem a escoltar un altre apunt musical proposat pel David Carmona d'aquest grup, com dèiem, i del seu nou àlbum que es diu Oxidado. Tenim ja a punt també a la Viviana, que ens porta avui precisament una reflexió sobre una informació que parla de Facebook i de el llançament d'un sistema per prevenir suïcidis entre els seus usuaris. Sembla que gràcies a diferents eines d'intel·ligència artificial es poden reconèixer patrons de conducta a la xarxa que el que poden és aixecar un llum d'alerta precisament sobre el que comparteixes, el que mires, com t'expresses, etc. Ara ens ho explica la Viviana i hem comentat també que sembla que Google i Twitter també tenen algun sistema precisament en la mateixa línia. Viviana, molt bon dia.
Bon dia.
D'aquí un momentet, en aquest apunt, parlem d'això i després se'ns ha de venir a veure la Núria Prenafeta. Parlàvem abans amb el Xavi i amb l'Òscar de la temàtica amb la qual parlaria avui la Núria i arran del tema del Black Friday i del Cyber Monday i del no sé quantos, avui és Giving Tuesday, per cert. Diuen, sí.
Ja, vale, ja.
Doncs ella ens vol plantejar com la psicologia social aplica el coneixement a la indústria per tal d'incrementar i focalitzar-nos cap al consum. Perquè et dèiem, que diguin que és Black Friday, a tu et genera algun tipus de neguit consumista o no?
No,
honestament.
Jo crec que el que et genera l'hàbit, o sigui, el tema aquest de l'explosió consumista, a part, jo crec que és que ara hi ha un problema que abans no teníem, que és que les ofertes ens arriben sense moure'ns del sofà.
Clar.
És a dir, tu estàs a casa, obres el correu e-mail i veus ofertes Black Friday i comencen a arribar-te inputs de diferents pàgines on tu ja has comprat o estàs subscrit pel que sigui de ofertes.
O a vegades ni estan subscrit, t'arriben coses que dius
ofertes
i comences a... Correu.
Jo crec que és la manera que tenen ells d'arribar fins a tu i de punxar-te d'aquest...
Es crea un estat, sí. No? De...
Diu la... Tothom et demana, ja has comprat alguna cosa el Black Friday? No he comprat res.
Ni penso,
no sé, ho compraré si ho necessito.
Però no perquè sigui Black Friday, sinó perquè necessito una cosa.
No, però jo, per exemple, sí que havia de comprar una cosa i vaig dir, bé, doncs espero el Black Friday, o no, va ser més un aprofitant que és Black Friday a veure si hi ha alguna oferta. Vaig trobar una oferta i la vaig comprar.
Diu que hi ha tres punts claus en aquesta focalització cap al consum que ens fa la indústria mitjançant eines de psicologia social, que són despertar la sensació d'urgència i necessitat, allò que deies tu, he de comprar, és Black Friday, he de comprar, vincular, precisament el ser una venda emocional, comprar va vinculat a felicitat, d'això sí. ho saben fer molt bé, i després també que suspenen el pensament crític del consumidor a l'hora de valorar el preu.
Clar.
Perquè... És el que dèiem, jo vaig escoltar un reportatge amb una emissora catalana de clients que havia tingut el passat divendres al Black Friday a Barcelona i deien que ells no havien trobat que fossin uns preus desmesurats.
És que el Black Friday no és igual aquí que als Estats Units. Als Estats Units sí que es veu que és una bogeria lo del descompte, però estem parlant de descomptes de fins al 70%.
Què volen
clar,
fer,
aquí
no?
Netejar
estocs, suposo, clar. Actualitzar estocs, etc.
I
no?
De cara a Nadal, aquí no, aquí són... Jo crec que ho podríem deixar en promocions.
O sigui, és un Friday...
Perquè que en una botiga et diguin que, jo això ho he vist, una botiga d'aquí del país, que en el tercer article que compris t'oferiran un 10% de descompte...
És un Friday griset, més que black, que és griset.
Jo el tirava al beix.
Beix, sí.
No?
Fosquet, però
res. No, home, no.
Doncs parlarem d'aquestes coses. I tu recordes Forrest Gump?
Home, clar.
Gran pel·li, eh?
Sí, la vida és com una caixa de bombons, no?
Sí, senyor. I aquella imatge.
Sí, perquè a més jo últimament m'han cridat bastant, sí, com si fos Forrest Gump. Jo que sí, ho he sentit ja diverses vegades.
Aquella imatge, com dèiem, del Forrest assegut, vestit...
Al banc,
amb la caixa de bombons,
sí,
a sobre, no?
Amb una parada d'autobús.
Amb una parada d'autobús, exacte.
I la Jenny i el Tenient Dan, no? Qui no
el recordo. El que recordo molt... Gary Sinise, per cert.
Hombre, perdona. Gary Sinise, que li compra accions, que ell es pensa, diu, hem comprat accions d'una empresa de fruita.
Sí,
és
sí,
Apple.
Sí, sí. és una pel·li, a més, tu que en saps d'aquestes coses, tens bastanta més cultura audiovisual que jo, que presentava era una proposta audiovisual molt curiosa, molt trencadora.
Sí, va ser una pel·li molt trencadora a la seva època.
El fet de posar en el Forrest en escenaris... No?
Sí. I parlar de coses reals, és a dir, Bubagam existeix de veritat, l'empresa Bubagam, no? O el fet de que compressin accions d'Apple, no? O de posar-lo al mig de la guerra del Vietnam.
Per això, no? I a la Casa Blanca, i era, tècnicament estava molt ben resolt tot allò, no?
Bueno, i què parlar, no cal ni parlar de Tom Hanks, clar.
Tom Hanks, Robert Zemeckis,
del paper de Tom Hanks,
que
és brutal.
Jo crec que no ha fet una pel·li dolenta, t'ho dic de veritat.
A mi m'agrada molt. Hi ha gent que...
més bones i no, però...
És un actor que jo crec que crea files i fòbies, però a mi m'agrada molt Tom Hanks.
Vinga, anem pel tema, que amb això acabarem aquesta hora. Repassant la banda sonora, precisament, que també era fantàstica, de Forrest Gump. Vinga, Facebook.
Doncs Facebook llançarà, com deies, un sistema per prevenir el suïcidi en els seus usuaris. Ahir parlem del costat potser una mica més fosc de la intel·ligència artificial i avui parlem d'aquesta eina que ajudarà els usuaris que puguin estar contemplant el suïcidi mentre utilitzen la plataforma. Buscarà reconèixer patrons en les publicacions i vídeos en directe que suggereixen que la persona està considerant l'opció d'acabar amb la seva vida i intentarà evitar que facin aquest pas. Després de considerar que les proves fetes als Estats Units han estat reeixides, Facebook vol estendre a altres països el seu sistema per detectar persones amb idees suïcides. Es basa en algoritmes i mètodes d'intel·ligència artificial perquè les màquines aprenguin a detectar si els missatges d'un usuari revelen que tinguin intencions suïcides.
Deixa'm fer un mini parèntesi aquí. Era ahir, no?, quan parlaves de lo de les notícies falses.
Sí.
I que també dèiem que mitjançant la intel·ligència artificial...
Per això dic que ahir parlem d'un costat de la intel·ligència artificial
negatiu,
que no era tan bo, i avui doncs parlem d'un costat,
exacte,
més bo. Analitza paraules o frases relacionades amb autolesions o amb treure's la vida. Cerca els comentaris que hi deixen els amics de l'usuari per estudiar si algú es troba en situació de risc. Si el sistema de reconeixement detecta perill, a l'individu li apareixeran missatges de suport i un número de telèfon on pot reclamar ajuda. També poden alertar els amics de l'usuari o fins i tot avisar les autoritats. A la primavera, Facebook ja va anunciar que la contractació de 3.000 persones per revisar els continguts que poguessin estar relacionats amb el crim o amb el suïcidi. Ja en van parlar, en van fer un apunt.
I tant.
Facebook no és l'única. Google mostra un número de telèfon de suport contra el suïcidi quan detecta certes recerques de l'usuari. I fa 2 anys, investigadors australians van publicar a la revista Internet Intervention un estudi sobre la detecció d'intencions suïcidis mitjançant Twitter. Estudiar tuits publicats durant un parell de mesos per detectar si hi havia alguna de les paraules o frases que alertaven sobre els possibles suïcidis, no? En això consistia la seva recerca. Era possible avaluar el risc de suïcidi a partir dels tuits dels usuaris, però també matisaven que la predicció del comportament realment suïcida no estava prou estesa encara. L'ús dels mòbils i altres aparells s'ha observat que el percentatge d'adolescents que diuen sentir-se desesperadament tristos o sols o que havien pensat en el suïcidi havia augmentat en 4 punts, del 32% al 36%. L'any 2009, el 58% de les noies de 17 a 18 anys utilitzaven les xarxes socials cada dia o gairebé cada dia. En el 2005 ja eren el 87% i van veure que tenien un 14% més de probabilitats de sentir-se deprimides. Què passa? Que amb la utilització del mòbil, els nens cada cop s'aïllen més. Avisaven també que hem de deixar de pensar que els telèfons intel·ligents són innocus. Cal monitoritzar l'ús que en fan els joves i implantar alguns límits. Fer prediccions acurades sobre el risc de suïcidi encara necessita, òbviament, de més recerques. En un ampli metaestudi fet als Estats Units i publicat el febrer passat, els investigadors van analitzar 365 recerques realitzades durant els darrers 50 anys i van observar que en la majoria dels casos els intents de predicció d'intents suïcidis no tenien un èxit superior al que s'esperava del simple atzar. Per això proposaven canvis metodològics per augmentar la probabilitat de predicció.
I com dèiem, si la indústria, la recerca tecnològica permet, precisament amb aquestes coses que ens costen tant d'entendre, dels algoritmes i d'aquests temes, ajudar ni que sigui una sola persona, ja serà una feina...
A veure, si hi ha algoritmes que els hi permeten saber els nostres gustos, bueno, que volem dèiem, comprar, que volem veure...
Allò que dèiem.
Que serveixin per alguna cosa.
Ara parlarem d'algoritmes i de comprar, amb la Núria Prenafeta, que ho hem explicat fa un moment. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
Molt bon dia.